Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining.
9:36, les 4:36, amb nosaltres, una Vanessa Parellada, el seu espai de psicologia. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
Bé.
Això és més...
De vegades, si us comences a dir bé, no pots parar.
El quart bé invalida el primer, eh?
Sí, potser...
Bé.
Sí, no, i a més que podria semblar, doncs, que t'estàs intentant convèncer tu mateix.
Sí, és com quan dius, aquesta jaqueta és de piel. Bueno, això ja no és piel.
Sí, piel, no, és de plàstic. Vanessa, per allà. No, estem bé. Un dia polit i en fi, ens hem aixecat de bon humor.
Escolta, això és molt important.
Sí.
Plogui o no plogui, si t'aixeques de bon humor, escolta, ja tens mig dia fet.
Mig dia fet perquè encara és tot amb més força, no? Amb més potència,
sí.
No?
Sí, i a vegades t'aixeques malament, però tots tenim els nostres truquillos per trobar-nos millor. El
cafè. Es diu cafè. Es diu cafè. L'altre dia vaig comprar cafè d'Eivissa, tu.
Home, escolta, te'ls gastes, eh?
Bueno, val 2 euros més que el de marca, diríem, internacional, multinacional, però vaig dir, vinga, un dia és un dia.
Aquí hi ha nivell, eh?
Un dia és un dia. Si després te'n vas, depèn de quina cafeteria te'n vas, a les que jo vaig, no, eh?
En aquest cas, ens n'han parlat.
El Racó d'Espà, el Bar Centrum, encara no estan en aquests nivells, però hi ha algun lloc a Formentera que ja val 2 euros el cafè.
Imagina't, com diu en Pep Desferrer, imagina't.
Es mereix també, encara no hem arribat a aquest punt. Però jo el que et vull dir és que dius, bueno, doncs em gasto 2 euros més i tinc, sí. I tinc cafès d'Eivissa a casa.
Home,
és una cosa feta
aquí illes.
I bona.
Clar que sí, fem país.
Fem país.
4 illes.
Mira, què vols parlar avui, Vanessa?
Bueno, parlant de país, en el nostre país ampli, no? Extens, ahir 24 de febrer es va commemorar el Dia de la Psicologia. A l'any 83 els degans de les facultats de psicologia espanyoles es van posar d'acord per marcar aquest dia com a Dia de la Psicologia a Espanya, perquè va ser el dia que va sortir de la impremta una obra anomenada Examen de Ingenios para las Ciencias, escrita per Juan Huarte de San Juan, que va ser un metge i filòsof del segle XVI, i aquest escrit es considera important perquè va ser precursor de 3 ciències, la psicologia diferencial, l'orientació professional i l'eugenèsia, i també es planteja que va aportar temes importants a la neurologia, a la pedagogia, a l'antropologia, a la patologia, a la sociologia. Per tant, bueno, és una persona destacada en el nostre país i es van posar d'acord perquè aquest dia aprofitéssim per commemorar. Ja saps que hi ha dies per qualsevol cosa que es vulgui commemorar. També és veritat que si necessites commemorar alguna cosa malament, no? Perquè vol dir que aquell algú necessita potser una empenta o necessita un reconeixement. I bé, van aprofitar precisament des del Col·legi Oficial de Psicologia del nostre país més proper, no?, de les Illes Balears, de recordar la importància de confiar en professionals col·legiats, i més en una època actual on surten professionals de la salut mental a nivell digital, no?, en el món digital i tan ràpid d'avui en dia, que poden no només no ajudar-te, sinó que et poden fins i tot perjudicar, no? Aquesta gent que diuen que tot està en el teu cap, que t'has de llevar a les 6 del matí i fer no sé què. I això em va fer pensar també en el debat que s'ha generat últimament al voltant d'una intervenció que es va fer en un programa de prime time per part de la psiquiatra Marian Rojas, que n'hem parlat ja altres vegades en aquest programa i que, de fet, és una psiquiatra que jo considero important i que és seriosa a l'hora de fer les seves afirmacions i els seus estudis. Però és veritat que també hem de diferenciar entre la ciència i la divulgació. Quan una persona de ciència fa divulgació, també és lògic que utilitzi un llenguatge més planer i que pugui caure, si no s'interpreta bé el que diu, en el que li han criticat, que és en aquest reduccionisme a nivell biològic, no? Que es centra molt en la química hormonal i que està desconnectada de la seva, de la realitat social. També és veritat que...
Química, bueno, hormonal?
Sí, ella, per exemple, se centra molt en el cortisol, no? Parla de que hi ha persones que estan malament, que estan intoxicades de cortisol.
Bueno...
No és mentida, i no és algo que s'hagi de... El problema és el reduccionisme, no? El centrar-te com... El culpar en això... I les recomanacions que fa, doncs, evitar les coses que et generen intoxicació de cortisol. I no sempre, per exemple, qui ens fa pujar els nivells de cortisol és el nostre cap. I potser treballem en una feina en la que, de moment, no podem canviar. O qui genera cortisol és algú de la nostra família que viu a casa. M'ho invento. Pues la mare del nostre marit o el pare de la nostra dona. I potser... Doncs hem de cuidar d'aquella persona durant uns anys i no pot sortir de casa.
No, no la pot llençar per la finestra.
Llavors, és veritat que aquest... també hem d'escoltar les coses que surten per la tele i pels mitjans i el que llegim amb un punt de vista crític. Primer, mirar qui parla, no? Centrar-nos en persones, sobretot, que tenen un bagatge d'estudis darrere, perquè ja et dona certa garantia que aquella persona, si està col·legiada... Si ha estudiat a la universitat, doncs ha començat i acabat una carrera que es considera científica, no? Psicologia, medicina, neurologia, física... I després pot ser que s'hagi, a més format en altres temes, però té un bagatge i té una estructura i té una responsabilitat cap a la professió que l'ha dut, doncs, a formar-se de la manera que considera més exhaustiva possible, no? Però és veritat... que no hem de caure en aquest reduccionisme.
Anem a pams. El cortisol és una hormona que apareix sobretot quan ens trobem en situacions o quan vivim situacions d'estrès.
Sí, el cortisol és l'hormona de l'estrès i llavors, per altra banda, hi ha l'oxitocina, la dopamina, la serotonina, que són...
Diríem les antitètiques, no?
Exacte.
Les oposades.
Sí, suposa que la dopamina se genera en situacions de plaer, la situació està molt relacionada amb les addiccions, i també reduir el que busquem avui en dia són xutes de dopamina, també és una manera molt reduccionista d'afrontar...
O sigui, la dopamina te la pot donar quan vas a buscar el teu nadó a la guarderia, però també te la pot donar una bossa de patates fregides.
Exacte.
O un 10 minuts de mirar reels d'Instagram.
Sobretot aquesta última cosa, no? Les coses així com la satisfacció ràpida o el plaer més ràpid, no? I la serotonina està més relacionada, però tot això, ja et dic, és reduir molt les coses. Està més relacionada amb la, diguem, felicitat a més llarg termini, no? I l'oxitocina és l'hormona que està més relacionada amb els vincles personals, amb...
I també serveix per ajudar a parir, no?, l'oxitocina.
Sí, l'esquita...
que un xute d'oxitocina fa que la cosa, doncs,
que la
flueixi
cosa vagi,
més, no?
Sí, sí, que la cosa flueixi millor, i per això moltes vegades no en els paritoris no són, o almenys aquí a Formentera, que són molt, molt respectuosos amb els ritmes naturals, intenten que les anestèsies no... Sí, que l'anestèsia no... Perquè l'anestèsia enlenteix, no?, l'oxitocina, i llavors fa que s'enlenteixi el part i que no sigui tan dolorós perquè sigui més llarg. Però, bueno, és veritat...
Exagerades que són les dones amb això del part.
Ja, sí. Que no, si no agafem una grip, no sabem el que és el dolor fins que no agafem una grip com l'agafen els homes, no? Diuen.
Ja. Ui, sí, quan jo he agafat grips que he estat a punt...
De parir.
No, a punt de cridar a mossèn Nando o a Miquel Àngel per l'extrema unció.
Ja.
T'ho dic ara,
No et crec.
Com estava patint amb aquella grip. I és després que... aquí hi ha un part i ui.
No, és que aquí sí que hi ha una cosa de gènere, eh? La grip no ens afecta igual a les dones i als homes, i amb això, doncs, hem de ser empàtiques les dones amb vosaltres.
Ja.
Doncs, parlant de tot aquest tema més reduccionista, biologicista, les crítiques que se li han fet en aquesta psiquiatra, però ja et dic, hem de tenir en compte el context en què es va fer aquestes declaracions, aquesta entrevista, que no és el mateix divulgar que fer ciència, però és veritat que hem de tenir en compte altres variables, i això teràpia s'ha de tenir molt en compte, que són les variables socioeconòmiques i que té a veure amb això que just estàveu parlant fa un moment, no? Sobre temes tan importants com l'habitatge, la feina, les càrregues, per dir-ho així, familiars que tenim, no? Que hi ha persones que estan baixes d'ànim, però és que tenen una situació en la que tenen poc marge de maniobra, no? I llavors també hem d'entendre tota la situació que té aquella persona a l'hora de plantejar una intervenció i com podem ajudar en aquella persona a sentir-se millor. Que evidentment sempre hi ha coses que podem fer, però no hem de caure en aquest discurs fàcil que bueno, al final si tens un minut o menys per fer un reel d'Instagram és lògic que redueixis les coses, però si et quedes només amb aquest missatge t'acabes sentint culpable perquè no fas totes les coses que aquests gurús de l'autoajuda, que no sabem tampoc quin bagatge o quina formació tenen, et diuen que hauries de fer, no? I fins i tot quan treballes en teràpia, aquesta culpabilitat de la que també parlàvem en la secció anterior, de és que vaig dir que faria esport però és que no he pogut, no tinc temps, no? O meditar sí que ho vull fer però és que no sé com començar, o m'agradaria trobar una altra feina però és que ara mateix no em puc permetre perdre la que tinc. Totes aquestes realitats i aquests condicionants són condicionants que tenen a veure i que no ens els podem treure de sobre de manera tan fàcil, no? Per tant, bueno, tenir en compte que hem d'aprendre a conviure amb aquesta frustració i amb la incomoditat, que això ho vam dir també, ho hem dit moltes vegades, que la vida no són tot flors i violes, que de vegades ens pensem que la normalitat és estar bé, i no, la normalitat pues, és depèn del dia i depèn de la teva situació, hi ha èpoques més bones, èpoques més dolentes, per tant, aprendre a conviure i a tolerar aquesta incertesa i aquesta incomoditat és bàsic per estar bé, no? Perquè si pensem que estar bé és lo normal i no ens sentim bé, això encara ens fa sentir pitjor, i després tenir certa indulgència cap a nosaltres, com a persones, no? Que no avancem.
Però no excessiva indulgència, no?
Bueno, no, indulgència en el sentit de no sentir-nos culpables si no avancem tan ràpid com voldríem. Moltes vegades també fem les coses que fem en un moment determinat perquè no teníem tampoc moltes altres opcions en funció de la maduresa, del però nivell de consciència que tenies tu en aquell moment.
És interessant això. És interessant això que expliques perquè entenc que és un tema sobre el que xerrar, conversar, filosofar, perquè jo et diria que també una de les nostres, no tares, però potser un dels nostres impediments a portar doncs, a una vida doncs, més sana, potser, és l'autocomplaença, no? O sigui,
sí.
Que ens justifiquem tot. De vegades, sí. No? Sobretot en les relacions amb els altres, no?
Sempre hem de buscar
no
un equilibri.
Mateixos.
Exacte. O sigui, no sentir-nos culpables, però sí responsables de les decisions que prenem, entendre que a vegades les decisions que hem pres en altres moments potser no les prendríem ara, però en aquell moment, amb els recursos que teníem i amb la situació que vivíem i amb la càrrega que duíem potser d'anys d'una situació X, i amb el nivell de consciència que teníem i les eines que teníem en aquell moment, doncs potser només vam poder prendre aquesta decisió, que ara potser no la prendríem. No? Però ara ja està, allò ja és passat, i s'ha de mirar de fer les coses d'una altra manera. Evidentment, no? Que tu entenguis per què has fet les coses no vol dir que les hagis de seguir fent d'aquella manera, però tampoc t'autoflagelis en excés. Tira endavant i canvia. I altres persones, això també m'ho trobo molt, que pensen, ostres, es comparen amb altres persones de la seva edat, per exemple, no? Jo no sóc com les meves amigues que aquesta edat pensen en això, en això, en això, han fet això, això, allò. Però que potser és una persona que ha estat sobrevivint en un entorn molt hostil, amb una família molt desestructurada. Aquella persona no comença en el mateix punt que comencen les altres. Per tant, no et pots comparar si tu amb 21 anys estàs aquí i les teves amigues amb 21 anys estan a no sé on, perquè no saps la seva trajectòria, quina ha sigut, i elles tampoc saben la teva, no? Però tu sí que la saps. I validar, com a psicòloga, és important validar i fer conscient a la persona de que allò que considera normal potser no és tant, aquelles coses que ha viscut i que ella ha normalitzat per sobreviure, doncs potser no ho són tant, i que allò ha sigut un lastre per a aquella persona durant 21 anys, no? I que els canvis no es poden aconseguir d'un dia per l'altre. Els canvis són lents, igual que quan anem al gimnàs sabem que tardem mesos en tenir cert to muscular, en ser capaços de fer segons quines coses. A nivell psicològic és igual, no? Un hàbit es canvia en un altre hàbit i els canvis són lents. Per tant, la indulgència venia per aquí, no? Per no sentir-nos culpables si no fem les coses que fan els altres, si no anem tan ràpid com van els altres, si no seguim al peu de la lletra tots els consells que ens donen aquests gurus d'Instagram, no? De llevar-te no sé quina hora, de donar gràcies, de no mirar Instagram fins no sé quina hora, d'anar a fer esport, de... Bueno, doncs cadascú fa una mica el que pot i del que es tracta és valorar el que estàs fent i anar-te marcant fites realistes, ajustades a la teva situació psicològica, bioquímica, però també social, familiar i econòmica, no? I per això és important, reprenent el que dèiem al principi, doncs confiar en professionals que tenen en compte totes aquestes coses, que pot ser que es formin en altres disciplines, que potser són més noves o més pseudocientífiques, però que tenen una base en la que tenen en compte totes aquestes coses, no? I que generen aquesta confiança, en principi, d'un professional que porta pues, 10-12 anys formant-se.
Doncs aquí aquesta crida, doncs, a l'hora d'això, doncs, no? D'escollir o de cercar doncs, suport a un camí terapèutic, a fer-ho doncs, això, amb algú doncs, qualificat, amb experiència, amb solvència, i perquè a més doncs, és la nostra estabilitat emocional i mental la que està en joc.
Clar,
I entenc que, a més, un dia entrevistàvem aquí a un psiquiatre. M'agrada molt el llibre i l'entrevista. Les paraules de la bèstia hermosa.
Carai, quin títol més bonic.
Sí, és un breu manual de el llibre es diu Les paraules de la bèstia hermosa, breu manual de psiquiatria amb ànima. Breu manual de psiquiatria con alma. És en Guillermo Laera, és un llibre relativament nou, i que és psiquiatre, em sembla que és cap de psiquiatria, no me'n recordo, d'un hospital a Madrid, i fa 7 anys, i parla, sense, bueno, ocultant els noms, doncs de 7 casos, no? De 7, diríem, trastorns o malalties mentals, no? Va ser una entrevista molt xula. Bé, mos deia, doncs, això, l'intrusisme en aquest camp, no?
Clar.
I parlàvem de l'intrusisme en aquest camp, no? Que pareix, doncs, que tot es pugui solucionar, doncs, això, fent una cerimònia amb pedres i incens en un bosc a Eivissa.
Ja. Yeah.
O prenent, això, ayahuasca.
Sí. Que igual una cosa no treu l'altra, però bueno, hi ha gent que té pues, igual tendència a anar buscant coses d'aquest tipus que has dit, que no té per què estar malament, però bueno, comporten certs riscos, no? Al final, les ciències, és veritat que el mètode científic i el fet de tu poder publicar en una revista científica, darrere hi ha un procés que té molt de social i de poder, no? No tothom pot publicar un estudi científic, per molt científic que sigui, però dona certes garanties de que, com a mínim, aquella persona ja treballa des d'un marc que tu, si el vols denunciar, el pots denunciar, no? Perquè té un número de col·legiació, se li exigeixen certes coses. També és una garantia cap a les persones, no? Que demanen ajuda.
Jo no ho sé, mira, jo quan... Jo vaig escriure un article fa anys explicant-ho, quan anava a la meva psiquiatra, o quan vaig a la meva psiquiatra, i veig aquella dona que té 85 anys i que em fa 55 o 60, que està veient gent com jo, només quan s'ha parlat amb ella em quedo tranquil. Aquesta dona n'ha de saber.
És
com el forner que fa croissants.
Sí.
No? Que fa croissants de fa 40 anys, o el cafeter que fa cafeteres, o el tio que fa estucats, no? M'entens? Hi ha l'artesania de l'ofici, la
final,
pràctica, no?
Hi ha molt d'artesà, no?, quan treballes amb persones, perquè no som només biologia, i és veritat que les persones que porten molts anys en la professió acaben com tancant el cercle, no?, fan tota la volta i tornen a la base de, bueno, doncs el sentit comú. Coses que hem parlat molt aquí, no? La importància de cuidar-se, la importància de menjar bé, la importància de dormir bé, d'envoltar-te de coses que et facin sentir bé, de fer esport. O sigui, però no et bases només en això, sinó que tornes a arribar a aquesta conclusió, però després d'un bagatge que t'ha permès veure moltes coses i que tens, segons la persona que ve, has de fer un enfocament o un altre, no? I sobretot que la persona se senti molt validada i se senti molt entesa, no se senti jutjada, i intentar entendre i veure quina és la realitat integral d'aquella persona, no? I no entrar en reduccionismes de cap tipus, ni de pedres, ni d'encens, ni de pastilles, ni de... La psiquiatria, ho hem dit aquí moltes vegades, és...
Mal no et farà tot això, les pedres i l'incens.
No.
Però, bueno, gastar-te 50 o 60 euros, doncs allà tu.
Bueno, clar, si els tens, doncs endavant, no? Però, i és veritat que les espelmes i que l'encens, doncs sí que contribueixen en aquest ambient d'estar més tranquil·la i de dedicar una estona per tu.
No, però és que a mi em fa...
Però no només, no okay, només
jo conec
això.
Alguna gent, doncs, que va veure, que parla, doncs, que ha tingut, diríem, cerimònies amb suposats xamans a Eivissa, no? Xamans, però que, vull dir que no són viatges psicodèlics, amb psicotròpics, dirigits, que tot això també s'està estudiant, ara que parles d'estudis científics,
estudis
científics, dius que l'LSD, que els viatges psicotròpics amb psicotròpics profuns van molt bé, doncs, per malalties mentals com la depressió i altres trastorns, o fins i tot com, per exemple, doncs, amb com es diu, que escolten veus.
Esquizofrènia.
Esquizofrènia, disculpa. I tot això s'està estudiant, d'acord? Però potser tothom, jo recordo, a mi se m'ha ofert, no? Vine, que farem una boletada, o vine, que farem una ayahuasca.
Home, jo una boletada, si són rovellons m'hi apunto,
no,
però ja, altres
no. En aquest sentit, i se passarà tot. Dic, doncs no, mira, jo vaig aquest...
Segueixo el camí
més convencional, de moment, eh? O sigui...
Que això no vol dir que igual d'aquí uns anys, perquè al Newton també li deien que estava sonat, i a Copèrnic, no? És veritat que la ciència té un component de... que hi ha molts científics que van avançats a la seva època, i que hi ha qüestions de la física quàntica que no som capaços d'entendre, no? Les ments més normatives, i pot ser que d'aquí un temps s'ha de tenir la ment sempre oberta i molta humilitat en aquest sentit, no? que tu no entenguis alguna cosa, o de que avui en dia no hi hagi una constatació científica de certes coses, no vol dir que no funcionin, però simplement alerta, no? Que no és el mateix una persona... Un psiquiatre, per exemple, que fa aquests experiments amb LSD i bolets, però que té un bagatge darrere i que té uns recursos per si les coses no van bé, que una persona que potser s'ha baixat un tutorial i que desconeix moltes coses, no? I la ignorància és molt atrevida, no? Llavors, sí, a la ment oberta, a la curiositat i als enfocaments nous, però alerta i sempre... des d'una base de tocar de peus a terra i de responsabilitat cap als pacients, perquè al final confien la seva salut mental en nosaltres i això ens ha de... Això ha de ser suficient perquè sentim aquest pes de responsabilitat damunt nostre, no?
Escolta, si et va bé, doncs, això, pagar, doncs, i que et facin una neteja d'aura, doncs, beníssim per tu. O
sigui, sí, bueno, si et funciona i et sents millor...
Si funciona i et sents millor, doncs
algú t'ha fet.
Endavant. En fi, Vanessa Parellada, i la podeu seguir, doncs, a Instagram, allà teniu totes les seves dades de contacte. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i que seguim amb aquest bon humor.